I avui tinc així en Ràdio Vila-real el professor Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia.
I també Albert de Rufat, ell és president de la Joventut Antoniana. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
I Juan Martínez, que ell és voluntari de Joventut Antoniana. Quan parle i presente a la gent que tinc així en l'estudi, jo ja m'imagine, perquè vostès saben que avui els tinc així tant al professor com al president i el voluntari de la Joventut Antoniana. I és perquè anem a parlar d'una tradició molt arraigada, no, professor?
Sí, professor d'institut, és que sempre m'ho dius i fa gràcia. Però bé, sí, és una tradició molt arrelada. És un plaer estar acompanyant Albert i a Juan avui, parlant d'un afer tan fonamental com són les carrosses, com són els antonians, com és tota la feina que desenvolupen en esta ciutat. Així que és una autèntica meravella estar així acompanyat i acompanyant. Jo voldria començar parlant per la paraula en si, donant l'apunt lingüístic, oui, que és la paraula carrossa. Ho he estat mirant, el diccionari de l'Acadèmia Valenciana, la primera definició que dona, cotxe de cavalls gran i molt luxós, i posa un exemple, la carrossa reial. Mossèn Alcover ho desenvolupa una miqueta més i posa alguns exemples històrics, per exemple un text de mossèn Cinto Verdaguer, que diu: sa carrossa imperial són els braços de Maria. Quant a la etimologia, que també es parla sí en el diccionari de mossèn Alcover, a banda de donar algunes expressions més o significats més, com una variant de carrossa que seria sinònim de crossa, crossa vol dir la muleta, és a dir, allò en el que te dona suport, sembla ser que la paraula carrossa ve de carrotxa, de l'italià, suposadament, és a dir, que no està molt clar, del llatí vulgar carroquea, carrotxea, que deriva de carrus, és a dir, un vehicle en rodes, i esta paraula llatina, carrus, és un préstec del cèltic. Carros és un carro de dos rodes, i esta paraula també estaria present en vers com el verb córrer i cursus, el curs, per on anem, el camí. No? D'alguna manera, pense que el que fem és parlar d'un camí, és un camí que ens porta cap a un final, que és la visita dels reis a Jesús, i en aquest sentit crec que la història que van a contar-nos Albert i Juan avui doncs té una profunditat de que podríem començar a comentar, no? Perquè és això, la carrossa, és el camí que ens porta a un lloc.
Bé, doncs Albert, t'ha cedit la paraula. Crec que hem de començar ja per ahir. No sé qui dels dos.
Pues comenci jo mateix, Juan.
Comença.
Bé, doncs pues, me quedava l'atenció, no? Lo de carrossa, de, en primera instància, no? De com una plataforma de rodes, algo per amenitzar-se, però el que hem vist és que sempre ha estat la forma de la cabalgata hacia al poble, sempre ha estat molt lligada a la societat, a la seva forma de vida. És a dir, quan preparàvem este programa, el que veiem és que en els primers anys de la cabalgada no s'utilitzaven les plataformes que coneixem avui en dia, no veiem tractors com a tal tirant de plataformes completament decorades, sinó que reis anaven damunt de les cavallerisses, perquè el poble era un poble agrícola, no estava industrialitzat com el coneixem avui en dia, i per tant de lo que se disposava era de cavalls, de burros per a transportar-se. Sí que quan es va produir aquesta industrialització del poble, això ja va canviar, ja es va poder optar a tindre camions, a tindre plataformes amb l'ajuda de l'Ajuntament, i a poc a poc això ha anat avançant.
Encara que no hem perdut el tractor, encara seguim estirant de les plataformes amb tractors d'industrials agrícoles, pràcticament.
Queda esa reminiscència, no? de avui en dia del caràcter agrícola que ha tingut el poble. També assenyalar, no? la importància d'Eduardo Roses, president de Joventut Antoniana l'any 1928, acompanyat, Santi, si no m'equivoque, de Carmen Broc, que era president en aquest moment. Eduardo, ell seu que vivia en Alcoi, i allí ja va conèixer la tradició de la cabalgada. va ser a part d'aquest moment, de que va vindre ací al poble, pues, entenc que per circumstàncies de la seva vida, i al formar part de Joventut Antoniana va veure molt interessant, no?, el importar aquesta tradició d'Alcoi i iniciar-la ací al poble. I és el que, gràcies a ell, pues, estem ací nosaltres parlant i podem dir que tenim la segona cabalgada més antiga de la Comunitat Valenciana. Per tant, crec que també es mereix el reconeixement, no?, ara en aquest moment. Ja va ser en els anys 60 quan el pare Salvador Gallard, un pare franciscà, li va donar un impuls extra, perquè al final la cabalgada ha anat d'impuls en impuls al llarg d'aquests anys. I en aquest cas, pues, també la importància, no?, dels franciscans com a component fonamental dins de la cabalgada. O sigui, no sols en l'àmbit que coneixem avui en dia, que es deixen la seva casa per a tota la feina logística, no tan sols de la cabalgada, sinó també del repartiment nocturn i diur. I per tant també assenyalar, no?, que el pare Salvador va forçar, no?, a que Reis passaren de tindre aquests cavallers que parlàvem al principi a tindre tres carrosses com a tal. I això es va donar en els anys 60. Ja després, en els anys 70, no, Juan, l'Ajuntament va donar un impuls definitiu orientant la cabalgada a l'aspecte visual que veiem avui en dia en les carrosses, plataformes, tractors. Per tant, estaríem parlant d'aquest moment històric. No sé si, Juan, vols aportar alguna cosa més?
No, i a partir d'ahir és el moment en el que es queda configurada com és actualment. Ahir comença el que seria la nostra feina, no?, com a associació, a l'hora de començar a construir-les. És a dir, el que coneixem, perquè abans realment encara ens queda un poc en un núvol. No sabem molt bé com les feien, sí que sabem que teníem els cavalls, anaven construint-se poquet a poquet, però l'estructura que tenim avui en dia de ens reunim els divendres, els dissabtes i al final d'any ens reunim quasi tots els dies, comença en aquest moment. I quan comencem a preguntar a la gent, sí, érem un grup d'amics, que ara ho comentarem, un grup d'amics, ens reunim i així hem començat la tradició de aquesta joventut, que a vegades és molt jove, a construir tots estos, este acte tan il·lusionant, sobretot per als propis xiquets que formen part inclús de la seva construcció.
I també crec que tota aquesta introducció que hem fet, no, crec que també va envolta per el tirorí, que al final és la música que ha anat acompanyant tots aquests anys, i crec que Santi mos podrà il·lustrar molt millor, no?, de com ha sigut aquesta tradició.
El tirorí, vaig a centrar-me també en la paraula, diu el diccionari que són sons d'instrument de buf, és a dir, d'aire. Si busquem la traducció en el diccionari de la Real Acadèmia, en castellà apareix la paraula tirorino, que és d'origen onomatopèic, evidentment, és a dir, és el so que, com quan parlem d'una gallina, d'un gat, no?, que fa meu. Això també és curiós, no?, fa meu en valencià, fa miau en castellà, no? I diu el diccionari de l'Acadèmia Espanyola que és sonido de los instrumentos musicales de boca. Clar, jo també estava mirant el tema típic que em solen preguntar, perquè en valencià és una pregunta habitual, si es diu roscó, si es diu tortell, si es diu com, no? Clar, jo sempre dic el mateix, a Vila-real es diu casca, no es diu tortell, ni es diu roscó, es diu casca, perquè si anem al passat, no? És issa la paraula que s'utilitzava, clar, no és el mateix pastís, evidentment. I això de les paraules és curiós, no? L'altre dia, sentint un altre podcast sobre el Nadal, em vaig adonar que els latinoamericans li diuen la rosca, no li diuen el roscón, li diuen la rosca. La paraula casca, que també apareix en el diccionari de mossèn Alcover, i diu, en una de les definicions, diu closca, clovella dura, és a dir, cascador, probablement per l'estructura, no?, que té esta pasta, més dura per fora, més molleta per dins. La segona definició és la que estem buscant, espècie de coca circular, foradada en el centre, feta de pasta ensucrada i untada. L'altre dia parlàvem, no?, de les pastisseries a Vila-real que la fan, no?, que encara la preparen, eh? Perquè clar, és molt més còmode anar i que la tingues feta, com probablement fem una gran superfície, doncs també n'hi ha pastisseries d'ací del poble que la continuen fent, no?
No sé si podríem fer honor a la cançó i podríem...
Només apuntar, que se m'havia oblidat abans, molt important, esta paraula ja apareix al segle XV en els textos de Joan Roís de Corella i Jaume Roig, i fa al·lusió a la dolçor, no?, d'esta pasta. Posteriorment apareix en el llibre del Coc, que és el receptari valencià imprès més antic, de l'any 1520, i ahir ja n'hi ha una recepta com a tal de la casca. És a dir, ens anem al segle XVI-XV, que és l'origen més antic, que segurament és el més antic encara, d'aquest pastís que està en la cançó que cantarem estos dies. La Motxi, que té 4 anys, se la sap tot allà, eh?
Sí, jo crec que, a més, no només és una cançó que és tradició a Vila-real, sinó que hi ha moltíssima gent que la canta. És a dir, jo no sé si en la Comunitat Valenciana fan ús en moltes poblacions d'esta cançó, que en teoria se suposa que és de Vila-real.
En el costumari d'Amades, jo pel que recordo de memòria, ahí citava algunes poblacions de Vila-real les que apareixia el tirorí. Crec recordar que una era Onda i alguna més de les comarques centrals. No sé molt bé com es produeix aquesta comunicació entre ciutats, però recorde que en el costumari apareixen les ciutats en les que hi documenta.
I més de la província de Castelló, que diguem la província de València o inclús la província d'Alicant?
Crec que comarques centrals i plana baixa, pel que recorde del costumari. No el tinc ara, no puc comprovar-ho.
Bé, jo no sé si crec que ho hem estès, no? Al llarg dels anys, jo tinc la sensació, almenys això és el que vaig viure, el dia de la carta, veia moltíssima gent que venia de fora, eh? A veure aquest dia. I això, a lo millor, fa que la costum d'alguna manera se trasllade a unes altres poblacions. Fins i tot diria que jo tinc la sensació, no sé quantes estaves en Alemanya o estava en algun lloc de fora, vos atreviu a cantar-lo? O ho cantaven o ho dieu a algú del vostre voltant? Perquè, clar, és molt curiosa aquesta cançó.
A mi, per descomptat, perquè clar. Anem a veure... justament en Alemanya, que tenen altres tradicions com el Krampus, que ja vaig comentar un dia, que és el roín, no? Tenen el,
sí.
Que sí, és Herodes, no? És un poc la funció esta de, ho comentàvem abans, el villano i el bo, no? Clar, quan veus que allí tenen també altres tradicions que no són la típica del Pare Noel, etc., i les reivindiquen, aleshores dius, jo vaig a reivindicar la meua també, encara que estiga fora de casa. Aleshores sí, per descomptat. Sempre te'n recordes del teu tirorí, dels teus reixos, dels teus... de tot. Les teues tradicions van en tu, allà on vages.
I tant que sí. Coses a afegir per bé de joventut, per part de Joventut Anteriana, per part de Santi Cortells, sobre la marxa?
Bé, pues, ja m'ha anat introduint un poc, no? Hem donat tot el context a com comença aquesta cabalgada, i per a preparar aquest programa, pues, vam tindre en compte de parlar en antics antonians, gent que ha estat elaborant aquestes carrosses. Va ser una búsqueda aixina ràpida, segur que ens vam deixar a moltíssima gent que també ha estat ahí fent les carrosses, però vam treure com una xicoteta fotografia, no? de la progressió des dels anys 90 fins a avui en dia. Sempre queda la il·lusió de fons d'igual preparar, no? Ixe, un recull que Juan i jo, quan ho plantejàvem, dient, bueno, així n'hi ha que investigar, no? Perquè realment, quan vam demanar a la gent que ens enviara àudios, no? De com va ser la seva experiència, crec que ahir t'aporta aquest sentiment, no? Quan estàs sentint a l'altra persona com t'ho conta, i aquestes anècdotes, crec que és algo que no hem de perdre. Pues bé, com deia, no? A partir dels anys 90, que és quan ens han explicat més com era l'elaboració de les carrosses, ahir el que ens mostren és una limitació en quant als materials. Avui en dia, per sort, comptem en una capacitat de materials, de tècniques, molt variada. Si no sabem com fer alguna cosa, accedim a YouTube i ho busquem. No tenim ningú tipus de limitació més allà que nosaltres mateixa, no? Però en els anys 90 això no era així, tal, Juan.
El que ens van dir era que tenien una forma de treballar amb volums plans, en carrosses senzilles, hi ha que pensar que el material que, amb el que treballem era el accessible, que siga prou accessible econòmicament i accessible a l'hora de dur-lo, perquè a l'almacén no tenim camions, no tenim una maquinària especialitzada, feien el que podien en fusta senzilleta i pintada per damunt, en decoració ja va començar un poquet l'espumillón, que li diem, que dona brillantoret, les llumenetes, que és molt complicat il·luminar una carrossa. Sobretot en aquella època era molt complicat, tenien que anar, ens comptàvem amb bateries de camions. Ara avui en dia tenim bateries un poc més bones, però també tenim els generadors, però en aquell moment que consumia tantíssima electricitat, qualsevol bombeta, necessitaves dur molta preparació i resar una miqueta abans d'eixir, no sé, que algo passara, clar.
Això significa que val més un voler que un poder.
Seria molt interessant una cronologia en imatges de per dècades o per anys, perquè ahí es veurà totalment el canvi de la societat de Vila-real a través de les carrosses. O sigui, trobo que seria un exercici interessant poder veure aquesta cronologia. No sé si ja s'ha fet en algun moment per part dels antonians o ho esteu pensant en vistes al centenari.
Existeix un arxiu de fotografies, però no un arxiu exacte de la cabalgada, que descriga bé, no?, les novetats d'aquest any, de qui va estar present. Jo crec que això, profundir, no?, en aquests aspectes és el que li donaria més interès, no?, i el que també ens crida l'atenció a mateix a nosaltres, no?
A mi me llamava l'atenció quan estava dient ell, ens han enviat àudios, hem sentit gravacions de lo que sentien ells en aquell moment, i els àudios tenen un valor incalculable, és a dir, això tindria que estar mimat, perquè d'alguna manera vosaltres esteu traslladant lo que vosaltres us han contat, és a dir, això és com quan no, les coses no estaven escrites i es traslladaven de viva veu, ells estan traslladant el que d'ells han contat perquè no volen que se perga. Però en la tecnologia que n'hi ha, pues bueno, jo també apunte que a mi, que m'agrada la ràdio, que aquests àudios no tenen preu.
Sí, no, i considero, no, que tenim la responsabilitat, no, de guardar-ho, d'arxivar-ho i de fer per recuperar hasta allà a una plena, perquè tenim la sort que aquestes persones encara viuen i que ens poden donar el seu testimoni, però han passat els anys i el que parlàvem, no, que queda aquest núvol dels primers anys de quan s'utilitzaven cavalls, pues ahí ja serà difícil, no, saber com s'organitzava aquesta cabalgada, qui participava, quines dificultats tenien, quines anècdotes tenien. Pues crec que hem d'aprofitar ara, no? I recuperar tota aquesta informació de la gent que encara viu i que ens ho pot contar.
Em sembla també curiós que tot això naix a recer de l'ordre dels franciscans, que és un ordre que es caracteritza des dels seus inicis per presentar tot d'una manera molt pedagògica, vull dir, els naixements, els belens, venen precisament de la tradició franciscana. Una cosa curiosa, abans llegint, perquè clar, en aquesta presentació pedagògica sempre hi ha detallets que són curiosos. Llegint els evangelis, on es explica doncs com va ser la visita dels Reis Mags, i tota esta paraula ha donat per a molts debats entre els teòlegs i tot això, no parla de realment ni de la cova, ni del, com es diu, el pessebre, sinó que parla de la casa. És molt curiós perquè realment sembla que no és que acabara de néixer en aquest moment, sinó que hi havia un camí, van anar a visitar el xiquet Jesús. Si trobo l'Evangeli, el llegiré. Parla de la casa, no? Però bé, la qüestió és que els franciscans sempre han buscat presentar-ho tot d'una manera pedagògica, que arribi, i tant que arriba, no? Perquè Vull dir, la majoria dels xiquets coneixen aquest relat de la visita dels Reis de Mags a través de tota la representació que pense que en origen és franciscana, perquè d'ahí naix, no? El que és el muntar el Belén, les figuretes, i aleshores la ciutat de Vila-real i aquesta qüestió pedagògica està molt present.
Ahir hem tingut un poc inclús de debat, perquè clar, moltes vegades ens preguntem a nosaltres mateixos el que estem fent, d'on ve, què és, perquè a l'hora de dissenyar les carrosses necessitem tindre una inspiració d'algun lloc. I a l'hora d'intentar dur aquesta pedagogia, jo trobo que és important. No? Tu no fas res si no tens una intenció darrere. I nosaltres volem transmitir també alguns elements. Hi ha que pensar que la joventut antoniana, que està dintre de molt relacionada amb l'ordre franciscans, té un caràcter solidari, busca l'ajudar, busquem construir una societat que doni als demés, i nosaltres donem hores a Mansalva, i en el valor que siga, ens dona igual, tot per el fet de poder no només donar aquesta il·lusió, sinó ajudar també a la tasca social dels antonians, que és que no hi ha que oblidar-ho mai. I moltes cabalgates de arreu d'Espanya també tenen aquest esperit solidari, i és un element que tenim que intentar defendre més que no buscar la comercialització, perquè hi ha moltes cabalgades també arreu d'Espanya que apareixen en molta publicitat. Uh-huh. I no podem dir que estiga mal, però donem-li un poquet més de valor al nostre, no? Estem fent tot per als nostres, estem cuidant de la nostra població, i això ho hem d'ensenyar també, no? I aquest esperit pedagògic és interessant en aquest sentit. I després, el que estaves comentant de tot el que és aquesta tradició belenística, que al cap i a la fi és un belén gegant, un belén en moviment, perquè al final concluís aquí en la plaça Major, en el portal de Belén, en el xiquet. I és molta cosa ahir a l'hora de dir de quina intenció tenien els franciscans i quina intenció podem tindre nosaltres a l'hora d'ensenyar. Bé, això ho parlarem perquè sí que li estem donant un caràcter.
Però sí que és veritat que en altres ciutats hi ha hagut polèmiques per introduir elements folclòrics que eren aliens al relat bíblic i tot això. Ah. I això a Vila-real no ha existit mai, perquè eren els antonials els encarregats, no? No venia de fora, eren els mateixos, la mateixa associació la que dirigia i decidia. Suposa que els antonians en el seu si hauran tingut també els seus debats, però no hi ha hagut aquestes polèmiques, precisament, pense jo, perquè han estat els antonians ahir. El relat evangèlic el tinc, és de l'Evangeli de Mateu 2:11, diu: i en entrar a la casa van veure el xiquet en sa mare Maria, i postrant-se el van adorar, i obrint els tresors li van oferir regals. Van venir els regals, no? Or, encens i mirra, que sempre l'altre dia em comentaven, i que és la mirra, perquè moltes vegades passa també, no?, que tenim estos elements simbòlics. Suposa que en la catequesi s'expliquen a 12, s'expliquen molt, no? Però de vegades en el carrer no sabem què fa la mirra ahir, no? L'or tots sabem què és, evidentment és un regal per a un rei, l'encens per a un déu, però la mirra, no? La mirra, l'altre dia vaig recordar, és un ungüent per a els morts, com a partir de la mirra fent perfum, i com era el Salvador, que havia de morir per tots, doncs per ahir la mirra. Però és curiós, estava pensant també fa un moment en que ací a prop tenim unes relíquies de a Castelló, dels reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, que et fan un viatge des de el tercer segle després de Crist, per la mare de l'emperador Constantí, van rodant per Constantinoble, al final arriben a Colònia, i el prior, que ara és el que estava abans a Sant Pasqual, no recordo com es diu, el retor, però el prior que n'hi havia abans, Josep Miquel, doncs aconseguís unes relíquies dels reis mags que estan en la basílica de Lledó. Jo això m'ho acabo d'inventar, i igual us poso en un compromís, però com són els 100 anys d'ací poquet, doncs home, les relíquies podrien Podríem estar a Vila-real, no? Podríem demanar al
retorn de jo.
Quan antes parlàvem de la simbologia que té aquesta cavalcada i parlàvem que, clar, com sempre s'ha deixat en mans dels antonians, per això aquestes diferències que s'han pogut tindre no han sigut al carrer, mai han sigut contades al carrer, perquè tindre-les no les hauran tingudes. El que passa que, clar, quan és un grup de persones que venen de diferents àmbits del món de la vida social, cada un té la seva feina, cada un té cobra per la seva hora de treball en cada lloc que ocupa, quan entren dins de la Joventut Antoniana, com a cada un aporta el millor que té i a més sense cobrar. Per tant, no mai se posarà, no n'hi haurà un juït públic, perquè tots entenem que cada un aporta el millor que té i a més estalviant-lo tot, perquè vosaltres esteu així per recolzar els més, les persones que més ho necessiten. Entonces, si introduïn algo nou, la societat vilarrealenca ho assumiria tal qual. Perquè a més és joventut i la joventut obre portes sempre i camins. No sé, això és la sensació que jo tenia quan esteu parlant, eh?
Sí, la veritat és que quan comentàvem, quan preparàvem també aquest programa, Juan i jo parlàvem, no, d'aquest tema, la importància de no sols el fet de que ho fem voluntàriament, no, o sea, no sols defendre la cabalgada de Vila-real perquè se faci a partir de voluntaris, no sols que se faci en un caràcter solidari, sinó també per el valor que això aporta a la societat de Vila-real. És a dir, tots aquests joves que estan fent alguna cosa de forma desinteressada, ells senten com a propi, li donen... Ficava un exemple, Juan, no, l'altre dia quan parlàvem d'això. És com quan fas un regal, tu pots comprar un mòbil de 1.500 euros i és un mòbil fantàstic, però pots fer tu un regal propi que te costa 20 euros, però el fet d'haver-lo elaborat tu mateix per a tu significa molt més i per a l'altra persona que li dones en estima també significa molt més. Per tant, jo crec que aquest exemple representa la nostra visió de conforme fem la cabalgada, no? des de l'amor, de la il·lusió, de dir anem a fer-la, el millor que sabem, i un poc en la riquesa que dona que un treballa en això, l'altre té este hobby, este altre, i cada un aporta el seu granet d'arena, i entre tots fiquem en comú tota aquesta experiència i la volquem, no? en l'elaboració de les carrosses.
I no hi ha que oblidar tampoc que estem formant a gent. I aquests joves, que també aporten, estan preocupant-se cada volta més per... els estem introduint, com ens han introduït a nosaltres, en aquest element tan propi de la nostra ciutat, i els ajudem a que en el futur siga gent també que es preocupe per la ciutat. Podem fer un taller al poble de crear marqueteria o electricitat per a joves, sí. Però hi ha una plega, no? Així estem introduint... Jo recordo que en 15 anys jo estava ja gastant la circular, la radial, estava pelant cables, connectant-ho, però tot en un objectiu final, en pedagogia. Jo és que també soc profe i s'utilitza molt l'aprenentatge basat en projectes. Això és... L'aprenentatge basat en projectes li falta este... Si tinguérem este puntet d'amor per el poble, i ser poquet més, vamos, ahí tindríem tots els joves de la ciutat, seria imparable. Tenim un grupet xicotet, realment, no som molts, perquè tampoc podem treballar, no tenim moltes carrosses, però quan ixes d'allí, assistit sempre en... Jo sempre dic que ixes una tatxa clava o algo, però és una tatxa simbòlica, és ixe poquetet que has après, ixes passos que... tot i aquest dolor que has tingut d'esforç, de treball desinteressat completament, d'hores i hores sense dormir, però que t'ho has passat bé, que has disfrutat, que has estat en amics, que després has visitat la cavalcada, has vist tot els xiquets cantant el tirorí, que quan ho vius per primera vegada dins de la cavalcada se te posen els pèls de punta, o en el mensajero també, és increïble, i clar, estem creant societat, estem ajudant a la gent.
Jo, a banda, ara que comentes l'àmbit pedagògic, jo sempre he pensat que la cultura popular, tot allò que ens arregla el nostre poble, no? Que sí que és veritat que estan les competències bàsiques, que ho estudiem, totes aquestes coses per a les oposicions, els professors i tal, però trobo a faltar com una assignatura de cultura popular, d'arreglament al teu poble, que clar, és complicat perquè se l'hauria de treballar, no sé molt bé quin departament, el d'història, el de llengua, tots plegats, però de vegades sí que, no, perquè és com aproximar el que estàs fent a la realitat que t'envolta, que això se suposa que ho hem de fer tots els professors en totes les matèries.
Però... Quan al principi parlem, i jo dic Santi Cortells, professor, a veure, quan un és algo, és algo, és algo dins, fora, quan s'alça per el matí, quan s'agita per la nit, al final això és la tasca que en aquest cas Santi Cortells fa totes les setmanes en aquesta ràdio, perquè ho fa sense ànim de lucre, però per res, i el que fa és no deixar que la tradició morga, és dir, seguir recordant què és d'on venim i per què estem així.
Sí, jo vaig començar a vindre per això, perquè em feia punts per a mi, per a preparar-me coses per a les classes, i dic, per què no? Vaig a la ràdio i ho compartisc i ahí es queda, no sé, per a qui li servisca.
Clar, i aquesta sensació de que estic fent el que m'agrada, pues és, evidentment, a veure, té la costum de menjar i per això cobra, no? Per fer les coses, però sí que és veritat que aquesta tasca de fer realment el que creus que en la societat fa falta, pues, és que no té preu.
Sí, així és. I també, no? M'agradaria aprofitar l'ocasió per ficar en valor també el valor de Juan, no? Com a professor, com a historiador que és, perquè també en el que és l'elaboració de les carrosses, a lo que dius, no? Cada un aporta el que és.
Clar, clar.
I també així tinc molt que veure, Juan, perquè també les carrosses que fem, veurem que o és de temàtica egípcia, o és algo així més natural, més màgic, o d'un element de transport, com hem vist carruatges, ara
té que ser el més fidel possible.
Tot això, des del nostre punt de vista, també té un sentit. I jo crec que ahir, sobretot, intentem buscar l'enviar un missatge que tinga tota una coherència. Ahir, Juan, la carrossa de Baltasar, per exemple, que és la novetat d'enguany, quan ho presentàvem en roda de premsa, el que plantejava era, no, que tenia una inspiració babilònica. Veiem que ha sigut egípcia, que ha sigut d'estil d'una jaima bereber, com un turbant otomà, per exemple. No? I així Juan ha estat fent molta feina, no? Ha anat inspirant-nos poc a poc, i és un poc l'artífex de totes aquestes idees, de plasmar, no? La imatge de la carrossa i poder executar-la.
Sí, així com altres persones han deixat la seva empremta, en aquest període en el que estem Albert i jo un poquet més dirigint el cotarro, no, que diríem, jo vull posar el meu granet d'arena en el tema de la influència històrica. Per exemple, en la que vam fer de Baltasar, que tenia una estructura, un piló enorme, vam posar una iconografia, tot un desplegament iconogràfic que era completament relacionat en el tema del naixement, però a l'egípcia. Els encantaments que hi havien descrit a la paret eren tots fidedignes, eren ofrendes en aquest cas. Sí que és veritat que va haver un error, si algú es va donar compte, que era, estava ofrent el netxer, no la mirra, però bé, no va passar res. Però ja, si algun xiquet ja es va fixar i dir, ah, això què és? I després va anar buscant a sa casa, mira, jo ja estic content.
Clar.
Segur, i ses cosetes petites, pues, ens interessen.
Ses grans coses, no.
Això em passa a mi de vegades, que dic, però com he pogut tindre aquest error? Segurament ningú se n'ha adonat, però la veritat que això que esteu comentant d'esta cura dels detalls, no crec que moltes cavalcades per ahir ho tinguin, perquè clar, l'arquitectura grega no és la mateixa que l'egípcia, que la medopersa, i segurament està tot barrejat per ahir, però esta cura de fer-ho tot fidedigne, jo crec que aporta moltíssim, no? Sí. Tinc un text de Benet Sedges, si em permeteu, perquè, clar, sé que d'any en any se va canviant també la temàtica, i que quant a la procedència dels Reis Mags, Benet Sedges, l'anterior papa, ell va escriure una biografia de Jesús, i en un moment va semblar la polèmica perquè diu, parlant de l'origen dels reis, diu: la promesa continguda en estos textos extén la provenència d'estos homes fins a l'extrem occident, no diu orient, diu l'occident, diu Tarsis, Tartessos a Espanya, però la tradició ha desenvolupat ulteriorment este anunci de la universalitat dels regnes d'aquells soberans, interpretant-los com a reixos dels tres continents en aquí temps coneguts, Àfrica, Àsia i Europa. I clar, així va haver d'eixir el president de la Conferència Episcopal del moment, Monsenyor Juan Antonio Martínez Camino, a explicar que, perquè és que ell, en la llengua, no, Benet Sedges era un intel·lectual, ell ha escrit molta teologia, i diu, extén la proveniència, no va dir que vingueren d'Andalusia, perquè crec que se van fer bromes com disfressant-los de, com es diu, de sevillanes i coses d'estes, els que estaven al voltant dels reisos i barbaritats històriques d'estes, perquè ell diu que extén la proveniència no que vingueren d'ahir, sinó que podrien vindre de molts llocs, estava simplement comentant-lo. Però bé, la tradició, com després explica el mateix Benet Sedges, doncs el situa en l'imperi Medo-Persa, que si eren zoroastristes, que això també a mi com m'agrada també la teologia, també m'ha captivat molt zoroastristes, però no havien de ser cristians, no? Clar, els teòlegs diuen que eren d'una altra religió, però estaven intentant precisament a través del relat evangèlic dir esta creença, esta tradició, esta fe és universal, no com la dels jueus, que era restringida al poble jueu, i per tant la revelació de Déu ja estava continguda en altres religions que a través de l'astrologia que ells practicaven arriben a la conclusió que així ha nascut el Salvador, des d'una altra religió, no? Era la universalitat. Per això, com diem abans, a través dels franciscans a fer arribar tot aquest missatge és realment complicat, però si es fa en aquesta cura que comenta Juan, pues segurament...
Clar, el tema de la representació dels Reis Mags, hi ha que pensar que la tradició influeix molt més que el que hi ha escrit a la Bíblia. Les tradicions es van creant poquet a poquet i van canviant. Tenim les primeres representacions dels Reis Mags, que són tres i amb noms, per exemple. Els tres són molt semblants i duen el barret frigi, perquè eren magi, no? els sacerdots d'Orient, que eren astrònoms, principalment, astròlegs també serien. Però han anat canviant i s'han provat moltes coses. Que hi ha representacions en el segle XVI portuguesos que representen a un rei mag maia. Pues, acabem de conèixer tota aquesta cultura i diuen, pues, anem a donar aquest sentit d'universalitat, que és un concepte que simbòlic, que ara si parlem un poquet del disseny de les carrosses, és el que volem transmetre. Per exemple, estem intentant establir un ordre, li donem a Melchor el que du l'or, el concepte de la natura, perquè al final l'or que simbolitza? La riquesa, no? I que és realment la riquesa més important que té el ser humà? És la natura. Sense la natura no som res. Després tenim a Gaspar, que ve en ese transport. El transport és el que ens fa comunicar-nos, ja pot ser mitjançant un vaixell que tenim actualment, com pot ser la ràdio, la comunicació d'idees, és el viatge, la connexió entre tots. I després tenim el rei més potent, a Baltasar, més potent perquè és la plataforma més gran que tenim, en el que aprofitem i sempre li donem un element més gran, més majestuós, que de reis en la Bíblia no diu res. Però la tradició que tenim ens importa molt i li volem donar este sentidet també. Així que sempre intentem donar aquesta nostra nova tradició. Per exemple, ningú Melchor va vindre del món celta en unes pedres màgiques, ni ningú Gaspar va tenir un barco espectacular, no? Sí. Ni, i probablement, bueno, Baltasar probablement sí que està més lligat en Babilònia que no en Egipte. Però bueno, si algun dia ho fem, al Baltasar que tinga una carrossa que represente, no sé, els temples que hi ha en Etiòpia, que estan escarbats en pedra, avant, estem donant universalitat. Som tots. Podríem vindre hasta de Xina, sí. Però bueno, ja plegarem.
No, més això és també, efectivament, no? Que de vegades, clar, de fet, Baltasar no sempre va tindre el mateix color en la tradició. Bueno, en el catolicisme la tradició també, perquè al final la Bíblia és una tradició posada per escrit, no? És a dir, la tradició té el seu valor també a nivell religiós. Sí que vaig llegir jo que el tema de que foren reis, clar, en el Nou Testament no apareix, però sí que apareix en les profecies dels salms, és que ara no recordo quin salm era, no sé si era 68 o... I apareixen ahí uns orígens, però clar, són les profecies, és a dir, després ja interpretant-lo o afegixen el tema dels reis perquè apareix ahí als salms. Bueno, i també si eren 3 o 12, no? Els ortodoxos armenis diuen que eren 12. Hi ha una tradició cristiana que diu que eren 60, que en qualsevol cas Magoi és tan plural i com a mínim eren 2. Uh-huh. És a dir, però clar, portaven 3 regals, per tant, evidentment la tradició els ha associat als regals i eren 3 regals, que per cert, les relíquies també estan en el Monte Athos, que està en Grècia,
sí.
Allí els ortodoxos cristians d'Orient diuen que es van guardar els regals, no? I que estan allí els originals. Però sí que és veritat que des del punt de vista pedagògic, clar, és que és això, no? El fet dels 3 continents coneguts que s'associen, després apareix Amèrica, doncs home, doncs per què no podem fer un rei maia, per exemple? Perquè és que és el sentit d'això, no?
Sí, i al final també, lligant un poc en el que parlàvem al principi, tota aquesta tendència, no? Esta forma de veure-ho, d'intentar buscar una universalitat en les carrosses que elaborem, també és una herència de les generacions anteriors, del voler fer les coses en un sentit, no fer-ho per fer-ho. I crec que des d'aquest punt, al final és el que deia Juan, ara mateix estem ell i jo, però en el passat han hagut 3 persones que han estat aportant les seues idees i que ens han dut al punt on estem ara. I entonces també és un punt que hem d'agrair. Tant a aquestes persones com a les persones que participen avui dia en la cabalgada, perquè no sols són les carrosses que elaborem, sinó totes aquestes comitives que les acompanyen. I crec que a dia d'avui pues, hi ha moltes agrupacions, de bandes, els dolçainers, els tabaleters, la banda musical La Lira, hi ha tot un retall de grups que fan que aquesta cabalgada tinga l'entitat que té i que, a més, que ha permès que siga d'interès turístic provincial. Per tant, pues, també llançaré l'agraïment a tots els que acompanyen, els que reconeixen la labor de Joventut Antoniana i desinteressadament participen en la cabalgada i li fan tindre el valor que té.
Pues arribem al final. Li donem les gràcies al voluntari, a Juan Martínez, per haver estat ací, per haver-nos explicat totes aquestes coses, que també és professor, vaja, posarem en valor. I també al president de la Joventut Antoniana, no sé si s'ha quedat alguna cosa per dir.
Bé, crec que està tot dit. En aquest agraïment final que feia a la gent que participava en la cabalgada, pues, també fer-lo extensiu. No només són carrosses, no només és la comitiva real, sinó també tota la logística que comporta, totes les persones que no poden veure la cabalgada perquè estan fent tots els preparatius per a que les majestats, quan acaben, puguen fer tot el repartiment. Per tant, també, no? I ser últim agraïment a aquestes persones que se queden de portes cap a dins i fan possible tota la màgia.
Santi Cortells.
Jo sí que volia fer un agraïment, però com a pare, perquè de veritat, o sigui, a Albert i a Juan, per el vostre esforç, perquè no sabeu la il·lusió que tenen les meves xiquetes, i crec que puc parlar en representació de molts pares d'esta ciutat, setmanes i mesos abans ja estan esperant els reisos, ja estan pensant en els reixos, vull dir, i això té com a moment culmen, no?, el que viurem en unes hores ja. I per a, com a pare, vull dir, és el millor que tens, veure la il·lusió de les teues filles. Així que un agraïment profund i real que crec que representa molts pares i molts veïns de Vila-real.
Pues això, en la cançó que toca posar, ens despedim. Gràcies als tres per haver vingut.
Gràcies.